A l'arrel hi trobaràs l'origen. Mans.
Alfred Borràs, bona nit.
Hola, bona nit.
Poc s'estenent les ombres al capvespre.
Què és aquest Rampaire? D'on surt aquest nom?
Rampaire és el nom del meu projecte musical i el seu origen és una zona del Delta de l'Ebre, una zona de prop de l'Encanyissada, on hi ha arrossars, i allí hi ha un trosset de terra d'arrossar que des de generacions de la meva família ha conreat de pares a fills, i és una mica com un lloc que d'alguna manera també és un espai simbòlic de recolliment i que vaig emprar per sintetitzar una mica el projecte musical.
Clar, tu ets una persona que tens diversos camps dins l'àmbit de l'expressió artística, per dir-ho així, és més conegut segurament per la teva vessant d'artista visual. En aquest cas, no sé si has sorprès a la gent sortir endavant amb un treball musical.
El meu entorn més proper no, perquè jo, la meva trajectòria musical se remunta a finals dels 80, principis dels 90. Teníem el primer grup de les Terres de l'Ebre que cantava en català, diguéssim, d'ebrenc, que es deia Zucac, i que, per cert, ara, precisament enguany, celebrarem el 25è aniversari del nostre primer LP, Pare de Jesús Possibles, que vam editar l'any 93 en Soviet Records. I després sí que és veritat que la meva trajectòria, jo estudiava Belles Arts en aquella època, i la meva trajectòria ja va orientar-se més al camp de les arts visuals durant molts anys. He fet també el doctorat i he fet recerca en educació artística, i aquesta ha estat la meva vessant més professional. Però la música ha estat sempre com un camí que he seguit mantenint en paral·lel, de vegades d'una forma com més íntima i altres en una dimensió més pública. I el 2015 vaig decidir que era el moment de donar-li visualitat a aquesta activitat i va sortir el projecte Rampaire.
El projecte Rampaire, per tant, que aquest 2000, fa tot just 3 anys, aquest 2015, doncs iniciaves aquest alter ego teu, no? Una persona, doncs, com deies, que està conegut des d'Octubre en Belles Arts, conegut per haver participat en importants esdeveniments d'arreu del món, pel que fa al camp de les arts, com és Arco, a Madrid, o el Loop, a Barcelona. En aquest cas, doncs, et planteges tota una inquietud musical, podríem dir, al voltant d'aquest projecte Rampaire, i que surt a la llum amb aquest Pedretes que presenteu en aquest 2018. Un Pedretes que parla amb ebrenc. Aquí tu ho tenies molt clar, m'imagino, des de bon principi.
Sí, sí, era sempre ha estat una aposta. A més, és una cosa que, ja dic, porto molts anys reivindicant la parla ebrenca com una forma d'expressió viva, contemporània, i no només circunscrita a, diguéssim, la música més d'arrel o aquella música que hi ha per les seves característiques, que era contextualitzada en una forma de parlar, diguem, no?
No et vols, o no hi ha una pretensió folclòrica al voltant de l'utilització d'aquest llenguatge i fins i tot d'aquests ritmes, no?
No, per això. Sempre és aquesta mirada contemporània jo, des de la meva tradició o referències del pop, i pensar que es pot fer música des del present, també connectant en la tradició, evidentment, però pensant en clau de segle XXI, diguem.
Cel, tenia un arbre i un moixonet, tenia cara somnis, tenia temps, tenia est i tenia oest.
Com es rep aquesta iniciativa per part del públic? Com es rep aquest ús habitualitzat d'un llenguatge com aquest?
Clar,
més enllà de les Terres de l'Ebre, que ser més fàcil, no?
Sí, t'anava a dir, clar, les Terres de l'Ebre ho tenim ben assumit, a més a més.
I a fora potser s'imaginarien es cantaran jotes.
Oh, sí, és possible. No, però la veritat és que jo, malgrat possiblement per la meva trajectòria vaig estar en un grup que va ser pioner, però hi ha altres grups que són els que s'han encarregat de fer-ho extensible i de normalitzar-ho. Per exemple, doncs, penso en Kiko El Celio o Pepet i Marieta o altres, o Txec, són grups que ells són els que s'han encarregat, o el mateix Joan Rovira, que s'han encarregat de bueno, perquè han tingut més projecció i han tingut aquesta capacitat d'arribar lluny. Mm-hmm. Són qui realment tenen el mèrit d'haver-ho fet extensiu i haver-ho normalitzat, i en aquest sentit, doncs, bueno, continuar i aportar el meu granet d'arena.
Està clar. Aquest, de fet, és el segon treball que publiques com a Rampaire. Qui t'ha acompanyat en aquesta segona entrega?
Sí, en aquesta segona entrega hi han tres músics. El primer el vaig gravar tot sol i ara tenia la intenció de fer un passet més i buscar altres sonoritats. I són precisament tres músics del grup de Kiko El Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, que es van animar a acompanyar-me. Són Josep Lanau, que és l'acordionista, Quique Pellicer, que és el baixista, i Sergi Molina, que és el que posa les percussions.
També hi ha col·laboracions puntuals, en aquest cas fins i tot d'un element com les castanyoles.
Sí, té un amic, que és Cristòfol Pons, que és ballador de jota ebrenca, i va posar les castanyoles a l'última cançó, que és una cançó que té... és la rondalla del Rampaire, que intenta recollir aquesta tradició de jota cantada que tenim a les Terres de l'Ebre i donar-li, bueno, un aire des d'una harmonització més del pop, i buscar una mica sintetitzar aquesta idea del que és Rampaire, a mig camí entre les tradicions del pop i del rock i la pròpia tradició de les Terres de l'Ebre.
T'hi sents còmode amb l'etiqueta del pop? En aquest cas veig que l'utilitzes, que s'ha utilitzat en els mitjans. No en fas bandera, potser, però no te fa res, tampoc, no?
No sé. Jo crec que és un paraigües bastant ampli, que possiblement abarca coses molt contradictòries, fins i tot coses en les que no...
És aquelles etiquetes que volen dir tant que no volen dir res, no? Potser depèn de com.
Sí. I segurament has de començar a adjectivar-les, perquè comencen a matisar-se, no? Però al final també quan comences a adjectivar, com vas acotant tant que també acaba com encotillant-se tot molt. I bueno, sí, funciona el pop, perquè jo tinc com referent els orígens del pop, de Beatles i aquesta música. En realitat, quan penso en pop, penso en això.
Aquest treball l'heu pogut tirar endavant gràcies a una fórmula tan habitual que és avui en dia com el micromecenatge. Parla'ns una mica de com ha anat la iniciativa, com s'ha rebut i fins i tot ara amb què et trobes en deute.
Sí, el micromecenatge va ser una opció. Jo ja havia anat a l'estudi a enregistrar i va ser una opció per
editar, no?
Per fer l'edició del CD i també perquè penso que és una opció molt interessant, no només per la qüestió del finançament, sinó també perquè és una forma de fer difusió del projecte, de generar compromís, de generar vincle i adhesions, i d'alguna manera que la gent que s'anima i participa acaba fent-se seu el projecte i sentir-se com a propi, i això es nota molt, jo ho he notat molt. Després, doncs, quan he començat a fer concerts de presentació per Terres de l'Ebre, que, bueno, que hi ha gent que ve als concerts perquè és el seu CD.
doncs és una bona manera. Veiem fins i tot que en aquestes propostes de mecenatge hi havia concerts en solitari, no?
Sí, sí, en tinc algun dependent encara.
Amb un màxim de 20 persones a casa d'algú. Sí, sí, sí. Serà, és una bona manera, al final, també en aquests moments en què costa tant fer córrer el món de la cultura i que arribar a molts de llocs, surts amb l'avantatge de que tot està una mica col·locat ja, no? Ja tens els treballs a qui li interessa i, per tant, ja tens un peu mig solucionat.
Sí, sí, si més no, és això, ja tens la gent que tens una certa proximitat, ja s'ha vinculat al projecte i és un suport molt important.
Està clar, i fer-se el seu, com deies, fa un moment.
Dissabtes i diumenges, Mans a Catalunya Ràdio.